A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Avui és dijous, passen uns minuts de les 5 de la tarda, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Un programa fet, pensat i dirigit per professionals del món de les nostres residències i dedicat a les persones que vulguin estar ben informades de la salut a totes les edats, però en especial a la tercera edat. En cada programa comptem amb experts en cuidar i ajudar a la gent gran i demostrar que quant de gran i gratificant pot ser ajudar les persones que més ho necessiten. Tindrem també notícies, parlarem de feina amb la bossa de treball. Com sempre, comptarem amb els oients amb la consulta del treballador social. Tot això serà a És Gran Ser Gran. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, José Matoses i Raúl Delgado. A la direcció, Josep de Martí. A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Anna Cebrián. Anna, bona tarda, benvinguda.
Gràcies, bona tarda, Marc.
I qui us parla, Marc Rius. Com sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
A l'envellir solem disminuir el temps dedicat a l'activitat física. És molt important mantenir uns mínims d'activitat, fonamentalment a través de les activitats quotidianes, com ara comprar, passejar, ja que d'aquesta manera es gasta una mica més d'energia, que ajuda a mantenir la gana, i també manté, i ens manté, actius socialment. En sortir per fer aquestes activitats, mantenim el contacte amb l'entorn, sempre que sigui possible. Caldria mantenir una activitat física més activa o fins i tot esportiva que sigui possible. Anar a un casal o als serveis socials per informar-se d'activitats organitzades per gent gran pot ser un primer pas.
Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Amb l'absència del senyor Josep de Martí, avui no està amb nosaltres, els presentarem i conduirem els convidats en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster en gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. També està amb nosaltres l'Anna Cebrián, llicenciada en Econòmiques i especialista en màrqueting. I sabia de vostès, Marc Rius. Endavant, quan vulguis. Anna, benvinguda.
Hola, Marc, gràcies. Avui ja sabeu que no ha pogut venir el Josep, però he vingut jo. I avui havíem preparat, havíem comentat que venia un tema, tenim un tema una mica especial, que és la zooteràpia o zooteràpia. Sí. I llavors, doncs, m'ha vingut al cap, saps que el Josep, Marc, sempre parla de tres grans plagues que tenim a la societat amb la gent gran, no? Que són la soledat, l'avorriment i el no sentir-se útil. No?
Sí, senyora.
I llavors, doncs, tenia moltes ganes de llegir més sobre aquest tema, perquè el Josep sempre en parla molt, i el Carles també.
Sí, sí, els agrada, el tenen...
Sí,
sempre. És que és molt cert.
És molt cert. És una mica el que esteu... El Consell del Dia és el que deia, no? S'ha de mantenir activament, socialment actiu. Llavors, doncs, estava pensant, ostres, aquest llibre me l'agradaria molt llegir-me. I m'he posat a llegir el llibre aquest, que és de William Thomas, que és el creador de l'alternativa EDEN, un model d'atenció a les persones dependents en residències geriàtriques, que es diu Aprenent de Hannah. I el llibre es diu Els secrets d'una vida que val la pena viure. Oi que sembla superinteressant, Marc?
Sí, molt, molt.
Aquest nom, oi que sí? No pots no llegir-ho amb aquest
nom. Els secrets d'una vida que val la pena viure. És maco.
Molt maco.
Ja és atractiu el títol.
Sí, i llavors, doncs, i és més atractiu encara quan te'l poses a llegir, perquè és un llibre, és realment encantador. Parla d'una senyora que es diu Hannah, que és la protagonista del llibre, i ens va explicant que és una senyora que no diu l'edat, però entre 70 i 80 anys, és a dir, una persona gran, i socialment molt activa. I llavors ens va explicant com a la seva societat, que és com un món paral·lel al nostre, la gent gran està integrada, forma part de la societat, estan tot el dia en activitat, no pateixen aquestes tres grans plagues, no estan sols mai perquè formen part de tota la societat, no s'avorreixen perquè sempre estan actius, sempre tenen coses a fer.
És important això.
Saps? Jo, i això em feia parlar. La meva mare sempre li dic, escolta, mama, no facis això, que ja estàs molt gran, no facis allò.
Sí, sense voler els anem limitant, eh?
Correcte. Sí. I aquí el que diu és, a través de fàbules i històries, com no hem de fer això, sinó al contrari. Si tu vols fer les coses, fes-les.
Si et veus en cor, fes-ho, clar.
Clar, per què t'has de parar?
A no ser que pateixis una malaltia com Alzheimer, que no sabem ben bé, però si no, clar, al contrari, potenciar-los i donar-los ànim i encoratjar-los a que ho puguin fer.
Que continuen fent, sí, que continuen fent el que els agrada fer, el que tenen ganes de fer, no? És com si clar. Tu et diuen ara, pues has de deixar de la ràdio, per què
clar.
Has de... No. A tu
perquè
si
m'agradi,
jo ja
inclús vinc una hora abans per estar aquí, per veure els companys, clar, per fer...
Clar. Sí. I per què això li diem a una persona que és més gran, a partir dels 70 anys, li diem, no facis això. Pues no, clar, no. Clar. El que diu en aquest llibre, a través de fàbules i a través d'històries molt boniques, molt emocionants, és això, és com hem de realment fer que la gent continuï fent el que volen fer. I com sí. Això es pot portar una mica a tot arreu, no? Pues a casa teva, a les residències geriàtriques, no? I crea una mica pues, tot una mena de com s'ha de fer a les residències geriàtriques una mica és el model d'atenció centrada a la persona, no? On sí. Cada vegada t'acostes més una mica, diguéssim, a la natura, no? I com avui parlàvem de zooteràpia, precisament sí. Pensàvem en els animals, no? Que llavors els tenim també a... No els tenim a les residències.
A vegades, però ja s'hi van incorporant, els gossos
correcte.
I cavalls.
I llavors doncs, tenia moltes ganes de... Tinc moltes ganes de parlar amb aquesta persona que ens expliqui una mica més al respecte.
I a més, hem de recordar que aquest model d'alternativa dent, que sobretot està molt implantat als Estats Units, nosaltres hem conegut ja fa uns anys el Job de Martí i jo a dos americans que hi treballen molt, que es diuen Walter i David, i inclús han fet per inforesidències i per molts directors de centres d'aquí a Catalunya un seminari en el qual van explicar com es pot passar de l'atenció centrada a la persona al següent nivell, que és l'alternativa dent.
Molt bé.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, continuem.
Hola, hola Anna, què tal?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Mira, vull presentar-vos a tots a l'Anna Guimil, que és la fundadora i directora de l'Associació Catalana de Zooteràpia. Hola, Anna, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Mira, Anna, el primer que ens agradaria saber és que ens expliquis què és la zooteràpia.
Doncs la zooteràpia és una activitat en la qual es pot treballar amb qualsevol persona que vulgui modificar o treballar algun aspecte de la seva vida. Avui que parlem de gent gran, doncs millorar la seva qualitat de vida. I ho fem amb la millor ajuda, que és l'ajuda dels animals, que ens facilita al facultatiu doncs, arribar a aquests objectius de treball, no? A nivell de comunicació, a nivell d'estimulació multisensorial, etc.
I una pregunta, Anna, sóc en Carles. Una pregunta, què és el que porta a pensar que és factible o que es pot fer al crear una associació catalana de zooteràpia?
Sí, doncs, mira, ja fa molts anys, a més...
El 2009, no? Si m'equivoco.
Sí, des del 2009, efectivament. Però ja feia uns anys que ja treballàvem. Doncs precisament per això, perquè ja feia 3 anys que treballàvem a Grup Catalunya amb persones amb discapacitat intel·lectual, veiem els resultats i veiem els beneficis i vam pensar que això no es podia quedar només per nosaltres, sinó que havíem de donar a conèixer aquesta feina, i no una feina de qualsevol manera, sinó amb una metodologia pròpia feta per nosaltres, amb evidència científica i amb molt de carinyo i d'experiència, no? I vam pensar doncs, que era necessari donar a conèixer aquesta forma de treballar i, sobretot, tenint en compte que, tot i que treballem amb persones, els nostres animals han de ser també molt respectats. És a dir, tenim uns protocols de benestar animal i que garanteixen doncs, que els gossos i els altres animals que treballen no pateixen cap mena d'estrès ni d'ansietat i que s'ho passen bé igual que les nostres persones.
Clar. Quins animals són els més adequats normalment per, amb els que utilitzeu per la teràpia?
Doncs nosaltres treballem sobretot amb gossos, conills, treballem també amb alguna tortuga de terra i treballem també amb insectes pal.
Vale.
És un insecte doncs, que crea molta curiositat, té una morfologia molt especial i la veritat és que es poden treballar molts aspectes, com no només les fixacions visuals, sinó la impulsivitat, i la eficàcia visual, és a dir, per detectar és un fàsmidor l'insecte pal i és complicat de detectar-ho.
A una planta sí, no?
Clar, sembla una branquiola.
Clar.
I és difícil de detectar-ho, no? I allà treballem amb els nostres nois doncs, l'atenció, la fixació visual, el control de la impulsivitat. O sigui que realment és molt interessant també la feina amb els insectes.
I quin feedback hi veieu? Perquè amb un gos o els cavalls es poden tocar i, no sé, la persona la relaxa. Però aquests animalets petits tenen alguna utilitat o vull dir, algun efecte sobre les persones de la residència?
Clar, sobretot el que nosaltres treballem és, d'entrada, el respecte. No? No només el respecte en el sentit de la gent gran, no, però hi ha altres usuaris amb discapacitat intel·lectual que sí, o treballem l'empatia. Per persones grans, el que els hi va molt bé l'insecte pal doncs és precisament per les fixacions visuals aquestes, la reminiscència, la comunicació entre els altres. Crea un nou tema de conversa entre els companys. I de fet, és una estimulació. També la seguretat, perquè sembla un aràcnid. La primera reacció que fa és que tinguin por. I, a més, quan som grans, qualsevol petita cosa ens fa molt més por.
Sí.
I és una manera doncs, de treballar també la seguretat en un mateix.
Les emocions,
el físic, també. De l'insecte és que no pica, no salta, no vola, ni corre.
Clar, no fa res.
Ni mossega, ni pica, ni res. Llavors, una vegada han superat aquesta por, que sembla com un aràcnid, la veritat és que t'ho verbalitzen, no? Ostres, mira, i l'he agafat, i el tinc aquí, fes-me una foto, que la meva filla no s'ho creurà.
Mm.
No deixa de ser una estimulació en tots els nivells.
Ah, molt bé. Després, estava pensant, hi ha gent gran que no els agraden els animals?
Sí. En tinc d'àvies i d'avis que diuen a mi no m'apropis el coset, que vale. Jo no el vull. I llavors el nostre objectiu i el nostre repte és donar la volta a la truita i que acabin veient-te i ara vine cap aquí. I al final ho aconseguim,
I a més, jo tinc, he sentit per nosaltres, tu i jo, Anna, tenim coneguts comuns, he sentit que alguns residents d'una residència, en concret, de la que ara estic pensant, és habitual, o hi ha hagut algun cas ja de residents que deien no, a mi no me l'acostis, i al cap d'unes setmanes era, sisplau, on està el gosset, no?
El que, perdona, no t'he sentit bé ara.
Sí, que dic que jo sé de bona mà que hi ha hagut algun resident d'una residència que tu i jo coneixem de forma comuna que deien que al principi no m'acostis al gosset, però al final era on està el gosset. Perquè...
Ah, sí.
Exacte. És a dir, que és habitual el fet que diguin que no, però després...
Sí, a la majoria dels casos sol ser així, que te l'acabes picant a la butxaca, a l'avi, perquè treballem des de l'amor, saps? És que amb amor, al final... hi ha moltes carències afectives, per això el zooterapeuta també és important, que sigui una persona doncs, empàtica, carinyosa, que li agradin els avis, a mi és que m'agraden molt. I llavors és donar temps, és no forçar l'activitat, jo sempre ho dic, és lliure, s'han d'expressar com vulguin els avis, és el moment d'ells, i hi ha qui t'ho accepta de primeres, i hi ha qui te les ha de guanyar, i hi ha qui millor doncs, que vagi a una altra sala perquè s'estressa massa. No? Doncs, bueno, s'ha d'acceptar. No tots som iguals.
Sí. Jo estava mirant el vídeo que tens a la teva pàgina web, que és zooteràpia.com, i el que m'ha agradat molt és la cara d'alegria que posa la gent gran o inclús els discapacitats que teniu allà, amb una cara d'alegria i d'amor, el que tu deies, no? Una mica parlàvem abans de les tres plagues de la gent gran, que és la soledat, l'avorriment, la sensació d'inutilitat, i crec que els animals aconsegueixen trencar tot això, no?
És que totalment aconseguim tot. Primer, perquè estan estimulats, estan distrets. Segon, perquè, ostres, hi ha poca autonomia. Tendim en el nostre món d'avui en dia, tendim a tu aquí, tu allà, ara això, ara higiene, ara esmorzars, ara no sé què. I en aquesta activitat són ells mateixos.
Clar.
O sigui, jo proposo. Jo sempre porto activitat proposada, no?, per proposar, però són ells qui realment decideixen i prenen iniciativa i es comuniquen i donen color a l'activitat.
Anna, mira, estem ara ja a la recta final de l'entrevista. Et volia fer unes dues últimes preguntes. La primera és, quin és el perfil de persona que podria ser zooterapeuta i com feu la formació?
Ah, vale. Doncs zooterapeuta ha de ser una persona d'entrada que li encanti el tracte amb les persones amb necessitats especials, amb diversitat funcional, que som tots en realitat, eh? I no, la nostra formació és una formació privada, molt feta a mida, són grups com a màxim de 8 persones, i tenim molts bons professionals de moltes disciplines, des de la psicologia, la fisioteràpia, l'etologia, la modificació de conducta animal, jo mateixa que dono doncs, tota la part de disseny de teràpia i objectius i valoració d'aquests beneficis, és a dir, també tenim unes taules per mesurar com hem avançat en els beneficis.
I una última pregunta seria, si una residència, que com sabem, en treballes a vàries, volgués contactar amb vosaltres, com ho podria fer?
Doncs vine, a la nostra web, zooteràpies.com, hi ha un mail i també hi ha un número de telèfon. Pot fer les dues coses, o bé es posa en contacte amb nosaltres per telèfon o per via mail.
Perfecte, doncs Anna Guimil, zooterapeuta, moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, doncs.
Fins la propera.
Ens han quedat moltes preguntes, perquè ens ha quedat les preguntes si això només està pensat per les residències que tenen jardí, perquè, clar, tenir gats, conills, gossos, cavalls...
En un principi, fins on jo sé, no, però el proper cop la tornem a convidar i que ens ho expliqui.
Que ens ho expliqui. Ara escoltem, si us sembla bé, unes pinzellades de música. Escoltem a Glenn Miller, nascut a Clarinda, Estats Units, interpretant Serenata a la luz de la luna, uns minutets. Thank you.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs un dijous més ja tenim aquí la borsa de treball. Hi ha moltes ofertes i vull començar fent un apunt, no sé si personal o laboral. I, últimament estic coneixent moltes infermeres i, curiosament, cap està a l'atur.
Oi, tant
que no. És a dir, no m'estranya que em busquin a residències perquè els hospitals estan plens d'infermeres. Bueno, plens, que també els deuen fer falta més, imagino, però...
I moltes d'elles segurament tenen dos treballs.
Seguríssim. És curiós que això, que n'he conegut diverses últimament i totes estan empleades. Doncs si alguna, pel que fos, no ho està, tenim aquí alguna oferta a inforesidències publicada, com per exemple que la residència hospital de Sant Miquel, a Barcelona, de la Fundació Albà, buscar un infermer, igual que també la residència Vivaldi de Sabadell. Per altra banda, si no ets infermer, però ets, per exemple, un educador social, en busquen un al CRAL Sant Just de Sant Just d'Esvern i, per exemple, busquen gerocultor o gerocultora de residència Los Tilos de Barcelona, que en busquen dos. I també en busca un la residència Sitges Parc de Sitges. Si no ets ni infermer, ni gerocultor, ni educador social, i, per exemple, ets personal de cuina, en busca personal de cuina la residència Centre Parc del grup FB a Barcelona. I si no ets cap d'aquestes i ets un altre perfil, com pot ser un administratiu o recepcionista, en busquen un al centre de dia Sanitas a Sarrià.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'avui l'hem rebut avui mateix a Inforesidències d'una senyora que es diu Dolors i ens preguntava: voldria informació sobre el centre de dia en l'àmbit privat, ens deia. Com entrar en llista d'espera a un centre de dia o residència en l'àmbit públic? Doncs bé, Dolors, et comento ja, quan ens has preguntat, t'he respost per una miqueta per sobre per telèfon, ara també et respon aquí a la ràdio, crec que podem ampliar una miqueta més la resposta. Et comento una miqueta, si comencem pel tema de la residència. Si busqueu una plaça pública, únicament hi ha una forma d'accedir-hi, que és amb la llei de dependència. La persona que hi vagi a viure a residència ha de tenir un grau 2 o 3. Llavors, tenint en compte això, la podeu apuntar fins a un màxim de 3 residències, que és el que permet la llei. La podeu apuntar a centres 100% públics o centres privats que tinguin places públiques, que són la majoria. La llista d'espera varia depenent del municipi, però ja us dic per experiència que en municipis en el qual hi hagi una població bastant numerosa, que és, diguem, els voltants de Barcelona Ciutat i Rodalies, no he vist jo fins ara una llista d'espera inferior a 18 o 24 mesos. Per tant, si no aneu cap a una altra banda, paciència. Per altra banda, sí que hi ha també l'opció en quant a llei de dependència del fet de tramitar el que es diu, com diem sempre aquí, la prestació econòmica vinculada, que és que en un centre que sigui privat o estigui acreditat, o també inclús potser un centre que tingui places públiques i estigueu esperant accedir-ne a una, us poden tramitar aquesta ajuda que us pagarà part de la plaça privada fins que no tingueu accés a plaça pública. Sobre el tema de centres de dia privats, ja us dic ara que l'única forma d'entrar és, per exemple, com no, buscar inforesidències, en tenim un munt, i anar buscant un per un i demanar hora una cita i anar-los a veure. I en quant potser als centres de dia públics és el mateix, cal per entrar en grau de dependència 1, 2 o 3. Jo us recomano que únicament sigui màxim un grau 1 o 2. Per què? Perquè són serveis dinàmics en els quals es fa participar molt la persona. Si la persona té un deteriorament cognitiu elevat o no pot participar molt en el dia a dia, la seva pot quedar una mica sol o avorrit. Per altra banda, com entrar en un centre de dia públic? Doncs el mateix. Hi ha centres de dia 100% privat, centres de dia públics i centres també de dia en els quals són privats i tenen places públiques i també es poden tramitar el tema de la PEP. Aquest és més o menys el recorregut i sempre recordem anar amb llei de dependència, mínim grau 2-3 per residència i mínim un grau 1 per centre de dia.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Anna i Carles, i esperem que també ja tindrem el Josep, no?
Sí,
nosaltres
la setmana vinent ja
ens veiem la setmana vinent, el dimecres. Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. Us esperem. Fins demà. Adéu.